Aquest inici de la Setmana Santa, que des de fa uns anys fem fred, tots junts, les diferents cofradies que fan possible aquesta setmana de religiositat, de pregària, de solidaritat, d'expressió popular, també. I ara, des de fa uns anys, de manera unificada, jo crec que va ser un salt endavant, pel que vull agrair la col·laboració de tots i totes. Sempre fer alguna cosa en comú vol dir disminuir una mica el protagonisme de cada un amb servei al conjunt, a tots els demés. Doncs aquest preciós cartell de la Setmana Santa de Lleida, que aquest és el concepte, doncs té avui un acte rellevant, que és el pregó. El pregó que enguany farà una dona. No teníem precedent, em sembla, en els pregons a la ciutat de Lleida, que no, Fernando? Perfecte. Doncs serà un plaer presentar d'aquí una mica a l'abadessa del monestir de Santa Clara de Balaguer, la senyora Maria Victòria Triviño. Serà un plaer sentir-la, ella des del faristol, com fan els bons pregoners i pregoneres, des del faristol ens trametrà el seu missatge de Setmana Santa. El senyor bisbe tenia la missa a la catedral, però està molt ben representat pel nostre comú amic, el pare Vicenç. Està aquí amb nosaltres i, evidentment, toca a ell ser com a la pregonera, la veu de l'Església en aquest cas. Gràcies a totes i tots per ser aquí i passarem la paraula en primer lloc a un dels representants de les entitats que fan possible la Setmana Santa, que és, no hi és l'amic Gregorio Gálvez, però el seu vicepresident ha tingut un problema personal. En Gregorio, pues, lamentem aquest problema personal, i el vicepresident del Centro Extremeño, en aquest cas, té la paraula. Quan tu quieras.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, lo que acaba de decir el señor alcalde, tengo que disculpar al presidente, que no se encuentra bien y acaba de llamarme. Me ha llamado ahora mismo y ya está. Bueno, estoy en su lugar, no ha podido prepararse nada, pero bueno. En segundo lugar, darle las gracias a la Congregación de los Dolores por dejarnos participar en el pregón de Semana Santa y en esta Semana Santa e invitarnos a realizar este pregón. Como sabéis, las casas regionales tenemos una trayectoria importante en el tema de las procesiones y somos una parte muy activa para estas procesiones, y en las charlas cuaresmales tenemos que decir que hemos tenido muchísima gente, tanto el día 10 y el día 11, Y estamos muy contentos por todo ello. Así que no tengo más que decir. Después la Sor María nos hará el pregón, que es la que nos va a decir un poco las normas de la Semana Santa, y a ver de qué nos prepara. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y té la paraula ara l'amic Fernando Gracia, que és el prior de la Congregació dels Dolors. Quan tu vulguis.
Senyor alcalde, senyor Vicenç Alfonso, canonge de la Santa Iglesia Catedral, conciliari religiós del Dolors i amic, que actua en aquest cas com a delegat del senyor bisbe. Senyor president de la Casa d'Extremadura, senyora pregonera, representants de les confraries i agrupacions processionals, germans i germanes, confrares, amics i amigues, com a prior de la real i venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors, Sigueu benvinguts al pregó de la Setmana Santa de Lleida 2016. Són ja molts anys, i cap igual, perquè representen els seus pregoners, ànimes diverses que des de la fe, el sentiment i potser inclús l'agnosticisme interpreten quelcom que no poden evitar, el misteri, en majúscula, que viu la gent en infinitat de pobles i ciutats, la Setmana Santa. I aquest pregó no és una excepció, ja que per primera vegada, des de 1998, que es va iniciar aquesta sèrie de pòrtic de la Setmana Santa, el protagonitza una dona. Providencialment, penso jo, i no per oportunisme, perquè després d'haver-ho fet literats, bisbes, polítics i poetes, serveix per demostrar que l'acumulació dels dolors i les germantats protagonistes de la processó valoren els seus integrants, no per el sexe o condició social, sinó pel seu sentiment. En efecte, ja en 1798 documenten les actes de la congregació que aquesta s'agità per una insòlita revolució. Les dones que, siendo majoria, diu la crònica, es sentien posposades respecte als homes que la dirigien i governaven. Precipitadament es convocà una junta o assemblea a la que van assistir 17 oficials i 5 sacerdots que, en no demasiada larga deliberació, acordaren suprimir tota distinció entre dones i homes, permetent que aquelles es governessin en les seves funcions específiques, anomenant una priora, que encara que no tingués facultats de direcció, recordés a tots que allí es servia a una senyora, la Mare de Déu, i es justificava en un llibre, en un vell llibre de regles, el qual disposava que, abans d'entrar a l'oratori, los caballeros dexaran les armes a la puerta i, pel que respecte a les senyores, no acudiran con vestidos ostentosos, perquè, aclarit després, en entrando allí, todos son iguales y los mismos, unidos por el amor de María. Per cert, això es disposà 218 anys abans de que les Nacions Unides ho proclamessin en la Declaració Universal dels Drets Humans. Coprotagoniza este pregón la Cofradía de la Soledad, formada por integrantes de la Casa Extremadura Centro Extremeño de Lleida, gentes que, llegadas a nosotros desde el confín de las Españas, se enamoraron del mensaje y la imagen de la Soledad a la que acompañan con exquisitez y devoción en la procesión. Acierto y modernidad en este tiempo en que, pese a la omnipotente y omnipresente tecnología, nunca se vio más sola la persona humana. Porque la imagen llorosa de María, junto a la cruz vacía, contemplando el sudario de su Hijo, encarna y representa todas las soledades que alguna vez nos afligen o nos han afligido. Y ella y sus cofrades abren el resorte de la esperanza, anunciando que en la vida hay primaveras ilusionadas, veranos de fuego y otoños de abatimiento. Pero, y aquí está la modernidad de la procesión, para los que creen o sueñan, que en definitiva es lo mismo, el cortejo de imágenes afligidas, músicas y tambores, silencio y oraciones rompen la noche hacia la alborada de la realización plena del ser humano, que no es otra que la Pascua. Este pregón, y 50 más que los hubiera, no servirían para nada si desde el primero al último de los que aquí estamos no saliéramos exultantes de gozo, transformados en apóstoles de la evangelización, de la evangelización y la misericordia, proponiendo a la ciudad la clave de la vida, la inmortalidad del alma que se nos da en la mirada de una virgen y en el gesto de Cristo, Rey del Universo, triunfante desde la paradoja de la cruz. Que la Semana Santa, y eso lo tenemos bien asumido todos, no es folclore ni nostalgia, sino mensaje de amor apasionante y vida contundente que vale la pena vivir en el tercer milenio de la humanidad. Y digámoslo claro, los que en ella participamos no somos los últimos del ayer, sino los primeros de todos los mañanas. Gràcies per la vostra assistència i que tingueu molt bona Setmana Santa i joiosa Pasqua.
Moltes gràcies, Fernando. Gràcies pel missatge que ens has tramès. I ara és el torn de l'amic Vicenç Alfonso, canonge de la catedral, com molt bé ha dit el prior, i que en representació del bisbe i amb els seus, amb el missatge que ell considera i serà, sens dubte, un preciós inici de la Setmana Santa. Vicenç, quan vulguis.
Gràcies. Molt breument, perquè som aquí per escoltar a Sor Maria Victòria, per descomptat. El seu bisbe té l'agenda que té. Llavors, ell s'havia compromès, va arribar al setembre, aquí a Lleida, va comprometre a assistir tots els diumenges de Quaresma a la catedral, avui encara més se'n li al seminari, i per tant doncs, ha tingut l'atenció de vindre abans, estar aquí a recepció, per saludar la gent de les diferents congregacions i desitjar doncs, que fos realment un acte important de començament de la Setmana Santa, però que tenia doncs, la missa catedral i que havia de marxar. Un altre no hagués vingut, ell ha vingut. Realment és un detall per seva, ja que no hi podia ser. És un goig per mi representar-lo avui, a més que enguany doncs, s'han encarregat la Casa d'Extremadura, con la qual me unen lazos de hace muchos años, i de la qual, i així com compartim con Sor Maria Victòria també, con la Casa d'Extremadura, jo soy caballero del Real Monasterio de Yuste, en aquelles tierras donde Carlos V terminó su vida, i Jeromín, toda la historia que todos conocemos, y compartimos con Sor Maria Victòria que somos también ella dama, yo caballero de la Orden San Clemente y San Fernando de Sevilla. Per tant, ella com a dama, jo com a cavallero. A part de ser cavallero del Santo Sepulcro i cavallero de tantes òrdenes que hi ha per Espanya, pues sempre som els mismos, ¿no? En tots lados. Pues bueno, la cosa funciona així. Se ve que no hay gente para repartir tantos cargos. El seu obispo nos ha invitado, cuando estamos fuera, a que fuera este pregón de Semana Santa inicio de un momento especial en nuestra vida. Que fuera inicio de una semana especial de oración. Hoy hace 3 años que fue elegido el Papa Francisco. Un aire fresco en la Iglesia. ¿Cuánto le convenía a esta Iglesia? Y ese aire fresco, que algunos quieren contaminar, que la rodean y no le deja hacer lo que desea, pero que a pesar de eso, un hombre concienzudo, un hombre bueno, un hombre que ve la realidad, un hombre cercano, un hombre que nos habla siempre y nos ha regalado este año la misericordia que estamos viviendo hoy. Un hombre que quiere ser eso. Palabra de misericordia al mundo de hoy. Un mundo que sufre, un mundo que está partido y dividido, un mundo que tiene tantas dificultades, un mundo que no se ama, en definitiva. Y nos aporta todo un mensaje importante, que es el de Jesús, ciertamente, que este mundo puede ser distinto y mejor, en la medida que queramos. Y Él nos invita, ciertamente, a que sea así. Que sepamos saborear la misericordia de Dios. Esta Semana Santa en la cual viviremos con intensidad la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero sobre todo, que nuestra fe no sea de Viernes Santo, que nuestra fe sea de Domingo de Pascua, de Resurrección, de Gozo Vivo, porque eso es lo que significa la Iglesia para nosotros hoy. Una Iglesia que, con dificultades y problemas, sigue avanzando este siglo XXI, aportando al hombre de hoy y a la mujer de hoy el mensaje del Evangelio, el de siempre, el que nunca pasa de moda, que es el mensaje del amor. Cuando entraba, me ayudaban a entrar, porque tenía dificultades de visión, y decían, si el mundo se quisiera un poquito más, el mundo sería distinto. Digo, ¿es verdad? Es verdad, ¿no? Si quisiéramos todos un poquito más, el mundo sería diferente. De eso se trata, ¿no? La Semana Santa es el mensaje del amor en mayúsculas, el amor entregado de todas, todas, a manos llenas del Señor, son esa historia, y que nos da, y tenemos en el oratorio, la presencia de María, nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. Cuántas veces nos hemos encomendado a ella y disfrutar de esa propia vida. Cuántas veces nos sentimos bien allí, a sus pies, en la soledad del oratorio, rezándole. Pues todo eso significa el mensaje de la Semana Santa para cada uno de nosotros. Disfrutaremos ahora escuchando a Sor María Victòria y aplicando lo que nos va diciendo en nuestro corazón para que lo podamos volver a hacerlo actual en todos y cada uno de los días de esta Semana Santa. Que tengamos todos una feliz Pascua, resurrección de parte del Señor Obispo. Gracias.
Moltes gràcies, Vicenç, de veritat, per les teves paraules. I em correspon presentar a la pregonera d'enguany, a la Madre Abadesa Maria Victòria Triviño. Ella va néixer a Saragossa i va cursar magisteri, professió sens dubte més noble del món. I és diplomada en teologia a l'Institut Mater Ecclesia de Pamplona. Ha fet franciscanisme per la Facultat de Teologia de Barcelona. És membre de la Societat Mariològica Espanyola des del 2004, investida a la Cofradia Internacional d'Investigadors de Toledo l'any 2000, investida a l'Ordre de Sant Clement de Sevilla l'any 2009, sòcia fundadora de l'Associació Hispànica d'Estudis Franciscans l'any 87, sòcia fundadora de la Societat Cultural... Sòcia. Diu, no diga fundadora, solo sòcia. Sòcia. La modèstia també és una virtut, clarament, no, madre madessa. Sòcia de l'Associació Urgelitana des del 2008. Ha escrit amb diferents temàtiques. Compte amb cursets de restauració d'art antic, també. També l'art és una de les seves prioritats i vocacions, d'art antic a Madrid i decoració a Saragossa, que donen fruit a diverses exposicions d'icones amb collage de metalls, tant a Saragossa com a Barcelona. I actualment és la mare abadessa del convent de Santa Clara, al santuari del Sant Crist de Balaguer. I havíem coincidit, sabeu, que Lleida té un convent de Santa Clara i un preciós hort també de Santa Clara, que actualment està dedicat, actualment és municipal i està dedicat a atenció a la gent gran i a entitats culturals com els castellers o com dues corals importants de la ciutat, la del Sicoris i la coral Shalom. Jo li vull agrair també que Madres Clarisses vinguessin, estiguessin amb nosaltres també en la posada en funcionament una altra vegada a la societat amb diferents finalitats, però un ús social d'aquest convent de Santa Clara i del preciós hort jardí de Santa Clara que el rodeja. Ara ella amb les seves germanes estan al Sant Crist de Balaguer treballant, resant per tots nosaltres. Però avui és, a més, la nostra pregonera, la pregonera de la Setmana Santa de Lleida. Cuando quiera, tiene la palabra.
Señor alcalde, padre en cap de Lleida, Àngel Ros, mossèn Vicenç Alonso, representant de senyor bisbe, prior de la Congregació dels Dolors de Lleida, senyor Fernando Gràcia, president de la Confraria de la Casa d'Extremadura, regidor, regidores, congregants i confrades de les diferents congregacions i confradies que conformen la Setmana Santa de Lleida. Germans tots, pau i bé. S'acosta el pleniluni del mes de Nissan, quan les fogueres enceses portaven el missatge d'una muntanya a una altra que anunciava la Pasqua al poble de Déu. S'acosta el pleniluni del mes de Nissan, quan Jesús, el Senyor, va entrar a Jerusalem entre palmons i crits d'alegria. Després, celebrar la seva Pasqua, donant-nos un manament nou i el memorial de la seva passió. S'acosta la nit en què va acceptar el calze més amarg mentre un amic el venia i ell recorria la via dolorosa per esdevenir la nostra Pasqua immolada a l'altar de la creu. Si tot hagués acabat aquí, inútil seria la nostra fe, però Jesús, el Senyor, ens va donar la seva mare al peu de la creu i va ressuscitar al tercer dia, obrint un camí d'esperança que ningú mai no podrà tancar. És per tot això que nosaltres avui celebrem la Setmana Santa. Desperta't, Lleida, la vella, la bonica, la ciutat edificada en l'altura, coronada per la majestuosa diadema de la Seu Vella, la ciutat que rep i guarda la seva fe com rep al matí les aigües del Segre capritxós, que unes vegades aixeca boires obstinades i altres permet al sol fer i desfer fils de plata. Desperta, Lleida, ciutat de màrtirs, quan cristians veritables eren tots. Ciutat d'artistes, de treballadors honrats. Vivim temps durs de desintegració i mediocritat. No deixis, terra ferma, que al capvespre el segre s'emporti les teves tradicions i costums més velles. A Sant Francesc d'Assís, pelegrí lleidatà, li era agradós de representar allò que volia compartir amb els altres. Deia, vull veure amb els meus ulls. Volia veure la pobresa, volia captar l'encant del fill de Déu i de la seva mare beneïda. Volia veure la pobresa. Volia endevinar els seus sentiments, representant al viu les escenes de la seva vida. Era el millor llenguatge del seu temps, quan pocs sabien llegir. És el millor llenguatge del nostre temps, quan pocs diuen tenir temps per llegir. Quan preval la imatge de la petita i cada vegada més petita pantalla de la televisió o del mòbil. Necessitem veure, perquè les paraules, si no porten dards de foc, se'ns esmunyen. Avui es prefereix una imatge, per fugaç que sigui, a mil paraules, perquè a través de les formes sensibles s'aconsegueix per intuïció l'essència d'un missatge. Per això han nascut congregacions i confraries. Sí, per ajudar-nos a comprendre, per ajudar-nos a contemplar el misteri de la Pasqua, van néixer les germandats, les confraries i congregacions amb els seus passos i estandards, la música i les flors, les seves llums i les seves vestes, i també la moxiganga amb les seves danses. Ha estat el més bell miracle de la devoció popular, aquella que sap expressar-se amb el llenguatge de la imatge, del símbol o del mim, aquella que propicia una experiència sensible, bella, harmoniosa i al mateix temps contemplativa. Fa 300, gairebé 400 anys, que generació rere generació els congregants i confrares de Lleida han fet confluir totes les arts, la tècnica i la cultura possibles per expressar la seva fe. Han arrencat les més belles formes a la iconografia. Així floreix la música, la poesia, l'orfebreria, la passamaneria i el brodat, l'arquitectura, la pintura, l'escultura, tot per expressar la fe en la Trinitat, la dimensió mariana de la nostra espiritualitat cristiana, per mostrar el valor essencial que té la confiança en la Santa Mare de Déu i la seva presència activa i exemplar en l'Església i en el món, que condueix a un coneixement cada vegada més pregon del misteri del seu fill. I si no, digueu, quants nobles sentiments ha despertat en el nostre cor una mirada al Natzaret o a la Verge Dolorosa. El misterio de la Virgen Dolorosa, su participación en la vida, pasión y muerte de su Hijo, es probablemente el acontecimiento evangélico que ha hallado más eco en la religiosidad popular de nuestras tierras, sin olvidar el misterio de Navidad. Desde el siglo XIII, la piedad cristiana comenzó a mirar su corazón, su amor doloroso y misericordioso, su cuidado materno por nosotros, desarrollando la devoción a la Santísima Virgen de los Dolores, la más universal de las advocaciones marianas, porque el dolor está en el camino de todos. Y con la presencia entrañable de la madre, el dolor cambia de signo, el sufrir pierde amargura. A finales del siglo XIV, la representaron con el corazón atravesado por una sola espada, la que profetizó el anciano Simeón. Luego, la contemplación cristiana fue codificando a lo largo de los siglos 7 episodios bíblicos en los que participó la Virgen, 7 episodios dolorosos que ustedes conocen bien, en los que se vio involucrada por ser madre de Jesús, el Señor. Y los orfebres desde entonces moldearon el corazón de la madre atravesado por 7 espadas. Fue en el siglo XVII cuando los mariólogos alcanzaron las más profundas explicaciones de la Compassio Mariae y de sus dolores, y en el XVIII cuando se extendió con fuerza la devoción popular. Es cierto que esta devoción popular no halló tanto eco en los oficios litúrgicos de la Semana Santa. Fueron los servitas los primeros que, por venerar a la Virgen Dolorosa, incorporaron una sobria secuencia ritual a los oficios del Viernes Santo después de la adoración de la cruz. Era apenas una admonición, un silencio meditativo y el canto franciscano del Stabat Mater. Ese gesto amoroso de los siervos de María cautivó al pueblo de Dios, y a ellos se fueron afiliando las hermandades, las cofradías y congregaciones de la Virgen Dolorosa, enriqueciendo aquel pequeño legado hasta sacar a la Virgen a la calle, a bendecir, a llenar de luz y compasión las calles de la ciudad. Surtiu, congregants, confraras, armats, surtiu en el nom del Senyor, recorreu els carrers de la ciutat manifestant la més bella herència, perquè tothom vegi amb els seus ulls i recordi on és el camí, la veritat i la vida. Sortiu amb devoció i coratge. Vosaltres porteu a coll la manifestació de la fe encarnada en la cultura del poble. I tant de bo que aconseguíssiu reconquerir aquell respectuós silenci que envoltava les processions d'abans. Sortiu com a germans de la mateixa mare, reconciliats, misericordiosos i solidaris amb els altres, sense diferències ni emulació vana, sota els colors simbòlics de la veste. Sortiu el diumenge de Rams, els de la Somereta. I quan el sol se lleve les palmes i luces del Domingo de Ramos, salid los congregantes de la Virgen de los Dolores, rememorando cada uno de sus dolores, las espadas que atravesaron su corazón. Mostradlos uno a uno en las carrozas, que son ejemplo y espejo para estar preparados cuando os visiten las pruebas de la vida. Sabed que la meditación asidua de la pasión arranca los vicios, y en el año de la misericordia, la Virgen de los Dolores nos habla del regreso al corazón para labrar un corazón sencillo y compasivo. Salid con vuestro silencio. Decid con vuestro silencio. Ved al Nazareno tan inhumanamente tratado. Mirad cuánta mesura en su rostro, cuánta gravedad en sus ojos, y aquel semblante divino que jamás pudo ser oscurecido. Vino Jesús, el Señor, a revelar en sus obras y palabras la anchura y profundidad del amor divino. Habló de compartir, habló de compasión y ternura, habló de perdón y reconciliación, descubrió un océano de misericordia. Sed misericordiosos, como el Padre del cielo es misericordioso. Decían las gentes que nadie había hablado jamás como él. Nadie tenía una fuerza sanadora como él cuando levantaba los ojos al cielo e imponía las manos. Las gentes le seguían asombradas. También había enemigos. Pero él esparcía la semilla de su enseñanza para todos. Al fin, recogiendo los 10 mandamientos en uno solo, instituyó un único mandato: amaos como yo os he amado. La madre le acompañaba, escuchaba, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y aquel Viernes Santo, en el camino que les sacaba de la ciudad y les conducía penosamente, paso a paso, hacia el Calvario, ella alzaba sus ojos hacia el cielo. Ya le había contado Juan lo que oyó en el huerto, y quizá, por si todavía había tiempo, rezaba mirando al cielo la oración del Hijo: Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ves cómo camina la dolorosa con el brillo de las lágrimas en sus ojos? ¿Ves cómo camina la Santa Virgen con los ojos levantados hacia el cielo, como si quisiera rasgar el silencio de Dios? Madre y Virgen dolorosa, ¿hasta dónde llegó la hondura de tu dolor compartiendo el misterio del Hijo amado? Camina la Madre tras las huellas ensangrentadas del Hijo. Quizá fue en una vuelta del camino cuando se encontraron madre e hijo y se miraron. San Pedro de Alcántara, con ternura franciscana, se atreve a interpretar lo que el hijo dijo a la madre en el encuentro. Escribe así en sus Meditaciones de la Pasión. El hijo dulcísimo le decía: ¿Para qué viniste aquí, paloma mía, querida mía y madre mía? Tu dolor acrecienta al mío, tus tormentos atormentan a mí. Vuélvete, madre mía, vuélvete a tu posada, que no pertenece a tu pureza virginal, compañía de homicidas y ladrones. Pero ya lo había anunciado el Señor. Es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin. Contado entre los malhechores para llevarnos a la paz y el bien. No había otro. Ese era el camino para mostrar la mansedumbre divina hasta el extremo. Tomad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Había que apurar el cáliz. Era así y no iba a ser de otra manera. En los caminos de la vida, cuando menos se piensa, aparece la contradicción, el sufrimiento, la prueba. Entonces, hay que mirar a los ojos a la Virgen dolorosa. Te enseña a rogar. Si es posible, pase de mí esta pena. Te enseña a aceptar. Señor, confío, hágase tu voluntad y no la mía. Te enseña a perdonar, alzando los ojos al cielo y uniendo la plegaria a la del Hijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ella, la madre de Jesús, aprendió a ofrecer como medianera en comunión con su Hijo. En su nombre, en tu nombre y en el mío, en nombre de los que fueron, son y serán, ofreció la víctima santa e inmaculada. La madre dolorosa, al pie de la cruz, ofreció el hijo al padre y siguió ofreciendo, desolada, con el hijo muerto en el altar de sus rodillas. Y siguió ofreciendo, caminando hacia el sepulcro tras el hijo muerto. Así nos mostró la Santa Virgen la grandeza del sacerdocio espiritual, sacerdocio real, sacerdocio santo que todos los cristianos recibimos en el bautismo, sacerdocio que nosotras, las vírgenes cristianas, ofrecemos sin tregua en la alabanza y en la intercesión. Mirando a la Madre que camina tras el Hijo muerto, aprendemos a ofrecer con paz y serenidad todo lo que de Dios hemos recibido. Los sueños que no se pudieron realizar, las personas amadas que se van, el vigor que los años se lleva, la vida misma cuando llega la hora. Aprendemos a ofrecer al Hijo amado en cada misa. Y cuando se van clavando en el corazón las espadas de la incomprensión, los desengaños, los sufrimientos y los dolores, la ingratitud y el desamor, cuando se esconde el sol y las estrellas y van llegando las noches de la persecución, de la calumnia, de los abandonos o de la duda, todo aquello que ensombrece nuestro cielo, ahí está la Virgen dolorosa, la piedad, la soledad, serena y compasiva, la Madre que reza por nosotros y nos enseña a ofrecer en el altar del corazón, caminando en pos del Hijo, hasta el momento de l'ultima Deu. Surtiu, dijous sant, sota el reflex de la lluna plena en tot el seu esplendor, com frares del Sant Crist de l'agonia en la processó del silencio, com frares de la pietat. Surtiu agrupació dels tambors i bombos de la Casa d'Aragó i divendres sant porteu l'oració de l'Hort, confraria dels pagesos. Surtiu els del Natzaré, mostreu la flagelació els de la Mercè i l'Exceomo, els galecs, el Cirineu, els franciscans, el davallament, els de la Sagrada Família, el Crist crucificat dels portants de Sant Llorenç. Que els penitents donin testimoni del qui ha trobat gràcia. I al final, sortiu congregació de la sang amb el sant enterrament, amb els impressionants passos capaços d'estovar el cor més dur. Que la banda esquinci la nit en majestuosos sons de dol. Armats dels dolors, aneu i escorteu la mare. Armats de la sang, escolteu el fill estimat. Portants del Crist i assent, porteu-lo amb delicadesa, com una vara de nard tallada en la seva frescor. Sortiu tots, germans i germanes, a processionar i a mostrar la més viva i frapant catequesis que es pot contemplar a cada pas, a cada estandard, a cada veste, a cada creu. Atureu-vos quan la gent esquinci la nit amb una saeta, amb un aplaudiment o amb un enfilat de flors. És la pietat popular la que s'expressa, la qual necessita veure i besar i cantar i plorar. Per ventura no és la més veritable, perquè arrabassa tot el nostre ésser. És la que no s'esterilitza en la ment, sinó que baixa al cor i conmou les entranyes. Sortiu, congregants, confrares, portants, penitents, músics, armats, autoritats eclesiàstiques i civils, feu visible el misteri de la Setmana Santa. Sortiu en el nom del Senyor, recorreu els carrers de la ciutat en la nit en què el dolor toca fons i l'esperança s'aixeca. El diumenge de Pasqua veureu el triomf de la vida. Per tant, tampoc no oblideu acompanyar a la Verge en el goig de la resurrecció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a la Madre Abadesa Maria Victoria Triviño. La veritat és que un pregó que comença amb el Pau i bé franciscà i es veu que ha d'estar especialment bé. I amb aquest any de la misericòrdia que ella també ens ha citat. I ha estat un detall, Renando, i tots els que organitzeu la Setmana Santa, que l'any que celebrem els 800 anys del pas de Sant Francesc aquí a Lleida hagi sigut una dona de la família franciscana també qui hagi fet aquest pregó de Setmana Santa, aquest camí a l'esperança que ens ha obert i aquesta crida a la participació de totes les confradies, de totes les cases regionals, de tots els grups culturals que faran viure la Setmana Santa a tots els homes i dones de Lleida. Gràcies, Madre, por su magnífico pregón. Ha sido un placer escucharla, decíamos, con el Padre Vicenç, que escribe además usted muy bien, con todo su sentimiento de esperanza y de caridad nos lo ha transmitido en su pregón de Semana Santa. Gracias y creo que toque si va a caer el Cabero aquí, que le fem un petit detall en nom de tots els organitzadors a la nostra pregonera d'enguany.
En primer lloc, li fem entrega d'una vesta típica de totes les cofradies i congregacions de la ciutat. Per part de la Casa d'Extremadura, li fiquen l'emblema de la casa. Per part de la congregació, també li fiquem la medalla d'honor de la congregació. I me comenten que se li nomena també al mateix acte congregant d'honor. El senyor alcalde li fa entrega d'un bocet del senyor Ureña, que és un pintor, que és un llibre preciós de totes les costums i tots els fets de Lleida.
Acabat aquesta primera part de l'acte, el pregó de la Setmana Santa, i ara ens conviden a tots a veure, a sentir, a viure també la moixiganga. Gràcies a totes i tots. Bona Setmana Santa, bona Pasqua.
Pasa, pasa.
Seguro de mejor.
Pasa, hola.